Ràdio Estel. Informatius.
És la una. Bon dia. Us informa Júlia Julbe. El papa francès que aterrarà a Roma d'aquí unes hores serà cap a 6:15 de la tarda, hora catalana, després de 3 dies a Mongòlia, on ha completat aquest matí el seu 43è viatge apostòlic internacional. Una trobada amb els impulsors de la caritat ha estat avui la darrera activitat oficial del Sant Pare al país asiàtic des de la Casa de la Misericòrdia. Francesc ja s'ha desplaçat directament a l'aeroport internacional d'Ulaanbaatar, on s'ha fet el comiat oficial. El pontífex ha pronunciat un total de 5 discursos al llarg de 3 dies a Ulaanbaatar. Entre altres moments, s'ha reunit amb les autoritats civils, eclesiàstiques i religioses i ha presidit la celebració d'una missa. En aquestes ocasions ha reafirmat la seva crida a la pau i ha parlat de la responsabilitat de les religions a la pacificació dels conflictes i també de la importància de la coherència en el testimoni. El bisbe de Roma ha encoratjat la petita comunitat catòlica a no tenir por de la seva petitesa, ja que són només 1.500 persones, i ha recordat que la creu de Crist és el millor camí per a tothom. I més qüestions. El Departament d'Educació vol augmentar els recursos per detectar amb antelació el bullying, tot plegat després dels casos que van sortir a la llum durant el curs passat. Pau Massip, bon dia.
Educació ha explicat que unificarà tots els protocols per identificar casos d'assetjaments. La consellera Anna Simó espera que això faciliti la detecció de casos.
Fusionem en un únic protocol els protocols de violència masclista, LGTBI, assetjament d'odi i discriminació, i amb aquesta simplificació esperem facilitar la detecció de les violències a direccions i docents, que els docents puguin detectar molt millor les violències a l'alumnat.
També es crearà una base de dades on quedaran recollits tots els casos de violència contra els alumnes. A més, es crea la figura del referent de coeducació, convivència i benestar emocional amb 3.400 referents per mantenir la convivència als centres.
Moltes gràcies, Pau. I precisament a aquesta hora els sindicats han convocat una protesta davant del Departament d'Educació. Desenes de persones tallant a aquesta hora la via Augusta de la capital catalana. I encara sobre el govern, aquest es compromet a invertir a les Terres de l'Ebre per evitar que els temporals tinguin l'afectació que han tingut aquest diumenge en municipis del Montsià. Aquest matí la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, i el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, s'han desplaçat fins a la zona afectada. Tots dos s'han reunit amb alcaldes i també representants locals. Vilagrà ha explicat que durant la trobada han parlat de les inversions que calen per evitar que en un futur aquests temporals deixin d'afectar tan greument aquestes zones.
Hem parlat de solucions més estructurals. De fet, l'Agència Catalana de l'Aigua, Acció Climàtica, ja havia fet, arrel dels últims 2 episodis, algunes actuacions que segurament han produït que no haguem de lamentar danys més importants, però hem de seguir invertint, hem de seguir veient quines són els punts de més risc i quines són les inversions que cal fer des d'un punt de vista d'Agència Catalana de l'Aigua o bé altres departaments de la Generalitat conjunt.
De la seva banda, el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha tret pit del sistema d'emergències que ha permès que els aiguats no es convertissin en una catàstrofe. I avui hem sabut que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, anirà a la manifestació de dilluns vinent, 11 de setembre, que ha convocat l'Assemblea Nacional Catalana. A diferència de l'any passat, enguany sí que hi assistirà perquè considera que el missatge que envia l'ANC està, sobretot, enfocat a pressionar el govern espanyol i a resoldre el conflicte polític amb Catalunya.
Sí, la meva previsió és participar-hi en aquesta manifestació, que hi ha l'ANC, que hi ha Òmnium, que hi ha l'Associació de Municipis per la Independència i moltíssimes altres entitats. Crec que, a més, aquest any està molt enfocat cap a la pressió cap al govern espanyol en ocasió d'aquesta investidura, recordant quin és el nostre objectiu, que és la independència del país.
La 1:04, moment per als esports, amb Anna Closa.
En futbol, l'Espanyol presenta aquesta hora els seus 2 últims fitxatges. Es tracta de Ramon Ramos i de Keita Baldé, que ahir van debutar en la victòria contra la Morevieta a l'Stagefront Stadium per 3-2. Per cert, que aquesta és la tercera victòria consecutiva de l'equip i ara mateix ocupa la segona posició amb 10 punts en una lliga de segona que domina el Saragossa. I d'altra banda, Sergio Ramos ja és a Sevilla, on s'espera que en les properes hores es faci oficial el seu retorn al Sánchez Pizjuán després de 18 anys. I encara en futbol, Avui a les 7 de la tarda comença l'entrenament de la selecció espanyola per preparar els propers partits classificatoris d'aquesta Eurocopa que ha de començar l'any que ve.
Moltes gràcies, Anna. Us deixem de nou amb la caravana de Joan Trias i tot el seu equip. Nosaltres tornem amb més notícies. Serà d'aquí una hora, a les 2 del migdia, amb l'Estel Migdia.
Ràdio Estel.
T'has acostumat tant a veure la pobresa que de vegades deixes de fer-ho i els qui la pateixen es tornen invisibles. Per això, a Càritas et demanem que no miris cap a una altra banda, perquè amb tu podem aconseguir que moltes persones tinguin una vida millor. Tu hi tens molt a veure.
Fes un donatiu a caritascatalunya.cat.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana. Un programa sobre rodes. Òpera rock, amb la divulgadora musical i directora d'escena Maria Voronkova.
Sis minuts i mig que passa de la una del migdia. Que estrany se'm fa això de la una del migdia.
Sí, quina cosa!
Maria Voronkova, què tal?
Molt bé, bon dia!
Bon dia!
Bon dia, clar, mira, veus? Coses
és
maques.
És veritat, clar, ho fèiem per la tarda, la temporada passada. Ara ha passat el matí. Què tal les vacances?
Molt bé, molt contenta.
Sí?
Sí, he fet vacances, la qual cosa és
això
increïble.
Això t'ho no hem parat.
No, he parat 10 dies, ha sigut increïble.
Escolta'm,
10 dies sencers,
uau.
Quieta, increïble, ha sigut
uau.
Molt fort.
Venim
molt
de tu
contenta.
És molt,
sí,
també t'ho dic.
T'ho dic, sí.
Escolta, per si no havies fet prous vacances,
sí.
Apunta-t'ho, això, que t'anirà bé.
Vinga, va, m'apunto.
El proper dimarts, Vall de Núria celebra la festivitat de la Mare de Déu de Núria, un dels dies més importants de la vall i d'arreu del país. T'esperem, doncs, a la Vall de Núria amb un concert a l'església, la popular missa solemne i la processó de les Núries, suportant el pes de la Mare de Déu a les seves espatlles fins l'ermita de Sant Gil, una diada que reflecteix el sentit de la tradició i la devoció. Trobareu tota la informació, fàcil, ho teniu, a www.valldenuria.cat, www.valldenuria.cat. El 8 de setembre, doncs, vine a viure la festivitat de la Mare de Déu de Núria a Vall de Núria. I ara sí, amb la nostra divulgadora musical, directora d'escena... Guai.
Uau, tu has après al final ho has dit de carrerilla.
Ho has vist o no?
Estic molt contenta, Joan. Que bé, que bé.
És que m'ha passat ara, que he llegit el nom al guió.
Sí.
I anava a dir...
No, ja me gustaría ser esa senyora.
Maria Voronkova, que avui ens parla... Uau, jo he flipat quan he vist el guió.
Sí?
Perquè ella ho sap.
Sí, jo ho sé.
És,
jo te peloteo un poco a veces.
Mi musa de musas.
Sí.
A part de Maria Voronkova.
Sí, claro, jo primero. Antes que nadie, només faltaria.
Hi ha un nom de l'òpera que només dius el nom i els que ens estimem aquest tipus de música se'ns erissa la pell.
Sí, és cert. Per què? Perquè avui us porto una coseta diferent. Abans de dir de què es tracta, així, sí? per fer una mica més de cliffhanger, ¿vale? Perquè, què passa? La història de l'òpera està molt bé, però no la fan només que sigui grans compositors, que sigui autors, històries, llibres, que sí, per suposat. Però, aviam, una part importantíssima són els seus intèrprets, estarem d'acord.
Sí.
Clar. Tenim directors d'orquestra, d'escena, escenògrafs, músics, cors, vestuaristes, il·luminadors i, per suposat, els cantants, que donen vida i veu a tot el que veiem i escoltem.
Uh-huh.
I crec que és guai, perquè saps allò que dèiem, que l'òpera... És que no és una cosa individual, és, per definició, un exercici grupal. L'òpera no existeix amb una sola persona.
Clar.
És més, si no hi ha públic que la vegi, a qui li importa?
Àrees que hi hagi...
És que és igual, no, és que no importa.
No,
si no hi ha un grup, si no hi ha una orquestra, si no hi ha un il·luminador, de què te sirve una òpera a les fosques?
És així.
No existe.
No,
no existe. Amb la qual cosa, volia, obrir una mica més el ventall i anar comentant, com tota aquesta gent hi col·labora i participa. Perquè, a més a més, trobo que és fonamental la intervenció humana en els espectacles en directe i fa que pervisquin gèneres que porten més de 200 anys d'antiguitat. Saps allò que dèiem? Hòstia, és que s'ha de generar polèmica perquè això se'n va norris?
Sí.
La polèmica la generen les persones.
Clar.
Però no només el director d'escena o no només el cantant, és que el tramoyista segurament també.
En el seu conjunt.
Clar, i tothom està portant el seu granet de sorra, la seva intuïció, la seva impronta característica.
Això ho veiem molt, Maria, no? En els crítics d'òpera, per exemple, no?
Sí.
Quan veuen una òpera que diuen... No sé, l'òpera molt bé, però jo què sé, aquell punt d'il·luminació, no sé què,
exacte.
No?
Exacte. Doncs ja està, és l'il·luminació. Però és que és fonamental, és que és fonamental. Vull dir, sense tots aquells components no tindríem un espectacle en directe. Mm-hmm. I ja que soy divulgadora, doncs vaig a divulgar una mica el backstage, eh? Ens colem una mica entre cametes i coneixem més cosetes. Així que aniré dient i parlant de gent guai. T'agrada?
M'agrada molt.
Pues a tope. Pues vinga, posa'm una mica de música per començar.
Que aquesta veu...
És que ja...
Només és seva.
És que és seva, de ningú més. De ningú més. I és la grandíssima, espectacularíssima Maria Callas. Brutal.
Saps que sóc una bola cebolleta?
Sí, digue'm.
I que sempre te l'escolo.
Sí?
Saps quan em vaig enamorar jo de Maria Callas?
Digues.
Veient Filadèlfia.
Hòstia! Claro. Ui, perdó, perdó. Ostres, volia dir. Ostres.
Recorcholis.
Recorcholis. Uau, vas dir Esta mujer es maravillosa?
Sí.
I després ja vas connectar amb el mundillo de l'òpera?
Exacte.
Bueno, doncs és que és una meravella aquesta senyora. Bueno, que sapigueu que és una de les figures clau, és una cantant clau, no només del segle XX, sinó que jo crec que han d'haver-hi del XXI i dels que vindran. I per què us porto la Maria Callas? Doncs perquè aquest any 2023 és el centenari del seu naixement i he pensat, calla, vas a matar dos pájaros d'un tiro.
Però no comencem això.
Doncs pel principi, què et sembla?
Mira, no, perfecte. És com... Clar, començar pel final podria és estrany.
Ser. Bueno, noves dramatúrgies, però avui estic tradicional, jo què sé.
Val.
Vinga, va, ella neix el dia 2 de desembre a Nova York. I atenció, perquè el seu nom complet és pitjor que el de Mozart, vale?
Sí?
Estàs preparat?
Vinga.
Doncs ella es diu Maria Anna Cecília Sofia Kalogeropoulos.
Fàcil,
eh? No? Jo, sí, és un pim-pam.
No tenia DNI, tenia un tríptic.
Correcte. Bueno, tot això es deu perquè ella és d'ascendència grega, d'acord? I la veritat és que sí que té una biografia d'aquelles de tipus Oliver Twist.
Sí.
Una infantesa difícil, plena d'altabaixos, complicada... Però vejam, d'on ve això de Maria Callas? Doncs precisament del seu pare, que ell era farmacèutic i va obrir un negoci. Però què passava? Que, evidentment, Kalogeropoulou és, o sea, como pa negocio...
És una mica bèstia, eh?
Como que cuesta. Sí. Aleshores, ell va dir, saps què? Simplifiquem-ho a Callas.
On vas? Al Kalogeropoulou del lao.
Sí, complicado. No acaba de... No. I ell va dir, ¿sabes qué? Va
no, hacer... no cala.
Ah... Boníssim. Bueno, no, en realitat, no et puc riure tots els xistes, Joan. Això s'ha d'acabar.
Aquest era no reïble, eh?
Val. Bueno, doncs aquí ja tenim l'explicació del nom artístic i a partir d'ara li direm Maria Callas perquè Maria Anna Cecília Sofia igual no cal, eh?
Clar.
Doncs, bueno, això que dèiem, el seu pare era farmacèutic i vivia en el barri grec de Manhattan. La seva mare era una dona molt peculiar de la qual ja us parlaré i, a més, tenia una germana gran. Per què la seva infantesa va ser tan raruna o tan inestable? Doncs perquè els seus pares es van divorciar quan ella era superpetiteta. I ella, la seva germana i la mama es van anar a viure a Grècia.
Fixa't.
Vale? Aquest trasllat podria ser maco, però no li va resultar absolutament gens senzill a Maria. Per què? Doncs perquè, com et deia, la relació amb la seva mare era, direm, dificilota. Vale? Mm-hmm. Era una d'aquelles senyores d'antiga escola, supercontroladora, exigent, superestricta, i a més diríem que molt poc amable. Però molt poc.
Tenia tot, eh?
Tot. Mira, perquè et facis la idea. El que li passava a la Maria és que estava molt complexada, pobreta meva, perquè era una nena rechonchita, eh? Aleshores, la seva mare, molt lluny de fer el body positive, que tant ens agrada ara, no feia més que comparar-la amb la seva germana gran, tot sigui dit, que era molt alta, molt esbelta, molt guapa, i a més, no només la comparava, sinó que li deia l'indeses com no arribaràs a res a la vida sent tan gorda i provinciana.
Ai, per favor, això la mare li deia?
Literal.
Home.
I no una vegada, no, tot el rato. Sí, i dius, bueno, no sé, no feia. I a més és que no només li deia, si és que aquella mare ho creia de tot cor. Ella creia que li estava fent un bé. De fet, aquella senyora, com veia que la seva filla era gorda i provinciana, segons les seves paraules, doncs va dedicar tota la seva atenció a la germana gran. O sigui, va ignorar la Maria i la deixava allà per lliure. Hosti. Sí, sí, molt fort. Fins que va descobrir, pels profes, no per ella mateixa, que tenia un gran talent pel cant. I allà és en aquell moment...
Mira.
Ah, exacte. Ara on sí, relació no? canvia radicalment.
Recordem que al final del programa... Jo ja m'estic plantejant preguntes.
D'acord.
Al final del programa et plantejo
d'acord.
Una.
D'acord, totes les que vulguis. Jo estic aquí per tu, pel que necessitis. Pel que necessitis. Vinga, va, hem dit que la relació amb la mare canvia i un tendeix a pensar que cap a millor. Doncs no. Fatal. La veritat és que fatal. Per què? Perquè ella hi va volcar tot l'interès i tota l'exigència, però ni un gram del seu amor o carinyo. Per què? Perquè aquesta senyora simplement va veure l'oportunitat de negoci en la seva filla, amb la qual va decidir fer tot el que fes falta per explotar el producte. Vale? Una mica com el pare de Mozart, com el pare de Paganini, tots aquests tripijocs horrorosos d'aprofitar-se dels seus fills. Aleshores, què va fer? Doncs, per exemple, falsejar l'edat de la Maria per fer-la entrar al conservatori 2 anys abans de que li toqués. Així que vaja, en definitiva, va exercir una pressió brutal sobre aquella nena perquè es convertís en una cantant excel·lent i en un producte venible. I què va passar? Pues el que havia de passar. Maria va arribar a odiar el cant.
Ai.
Clar, és que és normal, perquè ella hi dedicava totes les seves hores a la música per obligació, no per passió.
Clar, clar, amb ella li havien dit, nena...
És el que toca.
Aquí,
eres gorda, eres provinciana, canta.
Hores estudiant.
Canta i punto.
Clar.
I no digues nada. No hables con la gente. Tu canta.
Clar, clar, clar,
clar. Clar, terrible. I ja veuràs que això, al llarg de la seva vida, doncs anirà passant factura inevitablement. Però, hem de dir que el seu talent era innegable, absolutament. Vull dir que, obligada o no, el reconeixement doncs, dels profes, dels altres alumnes, va començar a arribar de seguida. I què va passar? Que és que al final el que més desitjava a la vida doncs, era això, aprovació, sentir-se una miqueta millor amb ella mateixa. I clar, amb tot allò, doncs, mira, poquet a poquet, va davant trobant el gossanillo del gustete. Això de cantar li va trobar el gustete.
Enteneu per què em va flipant a mi, Maria Callas?
És que no se puede aguantar.
Ja està.
Pell de gallina.
Sí.
És que comença a cantar i dius... Vale, doncs us porto aquesta tosca que va ser la que va canviar tota la seva vida. Amb 19 anyets debuta al Teatre Nacional Líric d'Atenes i només uns mesos més tard es converteix en la revelació amb tosca, això que estem escoltant, a l'Òpera d'Atenes. I és que tenia una veu superpeculiar, expressiva i amb un timbre únic. O sigui, la reconeixes on sigui, on calgui. No sé si estàs d'acord, se la reconeix.
Mira, t'he dit que et faria la pregunta al final,
vinga,
però va molt bé que te la faci ara.
Vinga.
La veu tan especial de la Callas,
sí,
per la qual l'adorem tant... No ho sé, ja t'ho dic jo sempre que... Segon dia que ho dic, José, apunta-ho a la llista. Jo dic sempre que m'encanta la música, però no hi en tinc un borrall. Dit això, aquesta veu tan especial li prové d'un vibrato molt característic d'ella i només d'ella?
És que no és només el vibrato, és que té un to de veu superpeculiar. No només és la vibració. O sigui, les grans divas, sobretot del segle XX, si t'hi fixes, ho són... perquè són super peculiars. Ara es diuen molt allò, és que està fora de sí, no? És que tiene un to... Pues, ok, lo que tu... vale. Però...
No volia semblar pedanyo, eh?
No.
Però trobo que ella...
Però és que fixa't que no és només el vibrato.
No, també és veritat.
A les notes completament netes i nítides hi ha una veu molt especial, sí, molt característica. A més, passa dels aguts... És que és la bomba.
Sí.
No és només el vibrato, és el complet, jo penso, eh? Però això és opinió meva, també, de nou. No, jo què sé, no soy fòria treball, eh? Escoltem-la.
A tot això, què, la mare?
Bueno, la mare està feliç i estupenda
Home,
i contenta, però la pressió no para, ¿vale? Ah. A saco a machete amb el tema del físic, criticant-la com el pitjor dels crítics que es pugui estirar la cara. Així que, en arribar la Segona Guerra Mundial, Maria diu, ¿sabes qué? Aquí hay una invasión de los nazis. Jo me voy con papá.
Aprofito i mira.
Sí, aprofito l'ocasió i me'n vaig als Estats Units amb el meu pare. Però, evidentment, això la mare s'ho va prendre com una traïció, vamos, de me has fallado! I ho va dir a tota la premsa. Va dir pestes d'ella. Oh, me ha abandonado, me ha... Bueno, una cosa...
Aprovechando que el nazi pase por Pisuerga. No?
Ai, Joan, què hem de fer amb tu?
Segona ja?
Sí, va, continuem, va. continuem. Bueno, igual que els xistes no milloren, la vida de la Cales tampoc. Per què? Doncs mira, doncs perquè els Estats Units, bàsicament, no la coneix ningú. Clar. I com que no la coneix ningú, les feines i les audicions són molt difícils d'aconseguir.
Gràcies, has triomfat, però qui és aquesta
Clar.
Noia que ve ara?
I no comparem a Atena, que és un PDT, amb Estats Units, que allà ja aixeques una pedra, surten 20 sopranos.
Tenim una abraçada molt gran als nostres oients grecs.
Sí. Bueno, va, escolta. Eres lo peor. Va, continuem, perquè li sorgeix una oportunitat. Mm-hmm. Patapam, la que estava esperant. L'escolta el director general de la Metropolitan Opera House i de seguida veu que la veu és única. Perquè a part d'això de que dèiem que era superpeculiar, tenia un registre amplíssim. Aleshores, podia cantar rols que si de soprano lleugera, que si de cop més dramàtica, i fins i tot podia arribar a la mezzosoprano.
Wow.
Així que, clar, com a empresari d'un teatre, vocalment aquesta noia ho té tot. Pala saca.
Si amunt en tinc cinc.
Ah, exacte. No. Clar. Completament. Va dir pala saca immediatament i la va contractar de seguida per cantar Fidelio i Butterfly. Però xan, girito de guion sorpresa.
Mm?
Maria Callas ho va rebutjar.
No!
T'ho juro.
Per què?
Bueno, ella va dir que no volia cantar en anglès encara, que no se sentia preparada per debutar als Estats Units. Jo dic que al final tot aquell sac ingent d'inseguretats que ella portava a sobre, de crítiques de la mare, dels crítics, l'autoodi que tenia cap al seu propi cost... I és que jo crec que tot això t'ha de passar factura.
Clar, tot això...
I quan et ve una cosa tan grossa, pues, ostres, dius... Mama, no quiero. Clar. Adiós, me voy.
I com que la mama no hi és?
Exacte, pues no hablo anglès. Adiós.
Ara.
Saps? Però, bueno, per sort no es va rendir en absolut i va continuar formant-se, perfeccionant la tècnica i, finalment, com que ella no acabava de fer el pas, es va contractar un agent que la va fer debutar amb Turandot a Chicago. I aquell va ser el principi del mite en el que s'acabaria convertint.
Que això és un directe,
Sí, senyor. Sí, senyor.
I així de brutal sona.
Així de brutal sona. I és que ella va recuperar aquesta obra de Donizetti.
Sembla un disc.
Feia 100 anys que no la feien i ella va cantar això i van dir vamos a volver a hacer esto, que igual molava.
Uau.
No hi havia una cantant tan bona com ella per fer-ho. És fort, eh?
És molt fort. És molt bèstia.
Te'n recordes del Bel Canto?
Sí.
El Bel Canto s'estava enfonsant
Els
perquè...
Gorgoritos.
Clar, no només Gorgoritos, és escena superdramàtica, exigent interpretativament, però canta finíssimo i lindíssimo. No hi havia ningú fins que va arribar a la Callas. I és que és brutal. És que és brutal.
És així.
Qüestió. Bueno, li donaven papers totalment exigents tècnicament, interpretativament, i ella, com que ja venia de la mare i de tota aquella cosa, els encarava amb una autoexigència que fins i tot posava en risc la seva veu de forma constant. O sigui, li era igual. Me voy a cascar, no m'importa, voy a todo, a mil, sempre. Clar. Clar, què passa? Que els crítics van començar a podar-la la divina. I, clar, ella començava a recuperar obres, li plovien els contractes. Bueno, la Callas s'estava convertint en lo más de lo más.
Que això és un directe i sembla un disc, igual de gramòfon, però sembla un disc.
És una passada. És impecable. És que la tia és impecable. És brutal, és brutal. Què va passar? Doncs que el seu nom comença a estar a tots els diaris i es converteix en una celebrity de primer ordre. I a més, és que la seva vida personal comença a airejar-se per tota la premsa. I per què? Doncs perquè certament ja t'he explicat la seva vida.
Sí.
Amb la qual donava que parlar. Perquè és inevitable que tenia un caràcter superfort, les seves excentricitats, doncs, direm que no eren poques.
Te la coneix molt per això.
Exacte, i sobretot els seus amors. Tot això contribuïa a que s'escrivissin pàgines i pàgines tant de premsa groga com de premsa rosa. I ja saps que això a la moral no li va bé.
No ajuda.
No ajuda, no sé.
Qüestió, ja que els seus amors eren tan sonats, parlem-ne d'ells. El seu primer i sonadíssim matrimoni va ser amb el magnat de la construcció, Giovanni Battista Meneghini, que era un italià multimilionari a uns nivells que no ens podem imaginar tu i jo, eh? 30 anys més gran que ella. Així que,
bueno, també, eh?
Cosites, val. Cosites, cosites.
El Risto Mejía de l'època.
És literal. Literal, perquè a més és ell que es fa càrrec de la gestió de la carrera de la Maria. Claro, clar. Tots dos van marxar a viure a Itàlia i gràcies al recolzament d'aquest Meneghini, econòmic, i no només econòmic, sobretot de contactes, perquè ell els coneixia
clar,
a tots, doncs la Maria va poder audicionar i guanyar-se grans rols, convertir-se en la soprano més cobejada, no a Itàlia, no als Estats Units, sinó a tot el món. Va cantar que si al Colón de Buenos Aires, a la Fenice de Venècia, a la Scala de Milà, al Palacio de Bellas Artes de Mèxic, a tot arreu. Clar. O sigui, a tot arreu. I el seu èxit, a més, era rotund e indiscutible. I es va guanyar, ara sí, el sobrenom de la veu d'Itàlia. Què passa? Doncs que durant aquest període, Maria va perdre, atenció, més de 35 quilos.
Ep.
Cuidadito. Treballava totes les hores del món. Es va engreixar, es va primar el més gran del món. Totes les crítiques, les exigències, tot el dia a la premsa. Cuidau, eh? Perquè això no és fàcil.
No,
això no és gens fàcil, perquè, a més, van registrar discurs, va cantar per la ràdio, per la tele, la van retransmetre en més de 35 països i, a més, és que ho cantava tot, ho interpretava tot. I el públic embogia amb ella.
Maria, m'has dit que va fer la volta arreu del món, que si el Colón de Buenos Aires m'has dit, no? La Fenice de Venècia, l'Escala de Milà, etc, etc, etc. Sabem si va venir a Barcelona?
Sí.
Sí, eh?
Ha cantat a l'Liceu. Dues vegades.
Dues vegades
al Liceu. Sí, senyor, sí, senyor.
I ha cantat coses com aquestes.
Exacte.
Faré una associació d'aquelles rares que només se m'ho coneix a mi.
Ai, mare.
La Callas a l'òpera. A l'òpera, eh? Per mi és extrapolable a com cantava Chabela Vargas.
Aviam, dona'm...
Plorant.
De l'emoció
estàs parlant. Amb pur i dur sentiment.
Sí.
Punt.
Vístera.
Sí.
Bajo vientre, que li diríem.
Sí, sí, sí.
Estem
sí.
D'acord. Estem d'acord.
No he dit cap borrada, no, tampoc?
No. Ben al contrari. O sigui, jo crec que...
Ara m'ha recordat molt a...
No, perquè la clau és la interpretació, no és només la veu. Per això t'ho deia, no és només que tingui aquest vibrat o peculiar o aquest timbre. No, és que sense aquest sentiment extra es queda igual. Clar. Perquè no arriba, arriba de la mateixa manera.
És això.
Clar, i ella, com ho donava tot, pues, te desgarra l'alma, te agarra i ella... Ai, Dios mío, estoy llorando, ¿por qué? Pues sí. Però què passa quan ho dones tot tant i tant a saco, doncs et vas cascant.
Clar.
I la seva veu es va debilitant amb tota aquesta sobreexigència. I a més, no només és sobreexigència amb la seva veu, no només sobreexigència amb la seva interpretació. Recordem, era el marit el que portava la carrera, amb la qual no parava mai. No parava mai. I a més és que el marit no només li portava els contractes, els debuts, els viatges, no, es feia càrrec d'alerta tots els ingressos i els guanys de la gran diva.
Digue-li tonto.
No, clar, o sigui que la Maria, dius, ha millorat la seva situació, ha sortit de les mans abusives de la mare... Pues no, ha anat a caure a la boca del llop perquè està igual d'abusada pel seu nou marit. Així que sí. Oi, pobre, és que té un caràcter molt fort. Sí.
No, clar.
Home, però és que no prenia cap decisió, amb la qual cosa, el poc que li deixaven, doncs deien, ai, és que pren decisions molt precipitades i sembla quasi neuròtica. I dius, escolta, però aquesta noia viu en una pressió inhumana.
Clar.
Què volies que fes? A la mínima que tenia una mica de control sobre la seva vida, doncs es tornava boja.
Ja ho sé jo.
Clar, normal. Sí. I també pensem que és que no era una celebrity com ara la Kardashian, ¿vale? Que tengo un culo masivo y ya con eso la peto. No. Ella era artista. ¿Vale? No solo es su culo. Has de donar la nota, clavar el paper, estar a l'alçada de les expectatives i, a sobre, tenir un culo estupendo. Clar, és que és un no... És horrorós. De fet, la pobra Maria, en alguna ocasió, deia que, si pogués, no cantaria més i es dedicaria a viure la seva vida molt lluny de les obligacions públiques.
Bueno, amb l'home aquest que es va casar amb el, amb el senyor del Zara de l'època, diguem-ne.
Sí.
Què, com va anar la cosa?
S'ha acabat.
S'ha acabat?
Sí, just m'enganxes quan s'ha acabat el bròquil perquè coneix un altre.
Ep.
Coneix un altre que és Navier. I encara més ric que l'anterior. Però molt, molt, molt més ric. Ja alguns ja sabreu de qui estem parlant. Es tracta d'Aristòteles Onassis.
Aquest és el famós.
Aquest és el famós, sí, senyor, sí, senyor. I, evidentment, la seva relació es va convertir en una tragèdia grega perquè els dos eren griegos, lo pilles.
Estàs al meu nivell, Maria.
Gràcies, gràcies. Molt bé. Ho he intentat, ho he intentat. M'ha sortit bé?
Perfecte.
Bueno, què va passar? Que allò sí que va omplir milers i milers de titulars, los griegos mal famosos del mundo en aquell moment, segurament.
Sí.
Així que què passava? Que és que tots dos estaven casats. Ella amb el multimilionari i ella amb una senyora que ara mismo no importa, ¿vale? Així que van decidir els dos passar obertament dels seus matrimonis, tota la premsa lo sabia, o sigui, una cosa horrorosa, i van dedicar-se a viure la seva passió. I què va passar? Que la Calas es va enamorar brutalment.
Fixa't.
Era l'amor de la seva vida. Així que va dir, sabes què? Em retiro i em dedico a cos i ànima amb la meva relació. ¿Qué tal te parece esta idea? Pues yo te lo digo, horrenda. Señoras, no hagáis esto. Es una estupidez.
No, ¿eh?
No, 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 no. No, perquè què va passar? Que l'Onassis en aquell moment va anar perdent interès, perquè...
No, home, no.
Sí, perquè ell s'havia enamorat de la diva, no de la dona corrent.
Ah, mi també.
Ah, amigo, hombre, Capritxet. Claro. Home, por supuesto, por supuesto. A més, aquella relació, ja t'ho dic ara, era bastant, bastant tòxica. Sí. Perquè primer el divorci d'ell no arribava mai, ¿vale?
Quan ja se sabia, estava en boca de tothom,
home,
que estaven junts.
Ja se sabia, no? Sí, o sigui, era evidentíssim.
Sí, 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 sí.
Evidentíssim. Però és que la seva relació no acabava de cristal·litzar en el sentit que ell, durant els 8 anys que van estar junts, la presentava com la seva amant.
És lleig.
Sí, és molt lleig. O sigui, no es va comprometre mai. I, clar, què va passar? Maria anava destruint-se, s'anava consumint. I quan ja estava una mica fins la figa, perdoneu, va voler reprendre la seva carrera.
Clar.
Però què passó? Estava ja oxidada, estava cansada i havien passat 8 anys que no estava fent res. Així que aquella pobra dona estava devastada, no aconseguia retindre el seu gran amor, tampoc aconseguia reflotar la seva carrera i, clar, la relació es va desgastar completament. I en aquell moment, on ella més necessitava el recolzament, el suport, l'aprovació aquella que ha anat buscant durant tota la vida, doncs allà, del no res, quasi d'un dia per l'altre, l'Onassis va, literal, així, pam, d'un dia per l'altre, contraure matrimoni amb un altre. I aquesta altra no era, sí, imagina't, la gran vídua d'Amèrica, Jackie Kennedy.
Patapam.
Patapam. Cosa que va deixar la Maria, vamos, destruïda i amb el cor trencat en mil bocins. Doncs mira, t'he posat la bogeria de Lucia di Lammermoor, perquè ja t'estic anunciant...
Va per aquí, va per aquí.
Ja veus per on van els tiros, oi?
Lleig, sona lleig.
Sí, sí, no pinta bé.
Sona final... Ai.
Sí, perquè amb aquest, aquest terrible succés doncs comença l'autèntica debacle del mite i també la caiguda de la gran diva, perquè et pots imaginar que ni la premsa ni els grans teatres van ser en absolut benèvols amb aquesta catàstrofe vital que estava visquent la Maria, no? Aleshores, la Maria, des d'aquella ruptura, no torna a aixecar cap. Ella ho intenta, però el cert és que no torna a aixecar cap. Perquè mira que el matrimoni de l'Onassis, dius, bueno, ja està aquí.
Doncs sí.
Pues no, ell la continua buscant un dia rere l'altre.
Era marrano.
Sí, sí, en el lecho de muerte la llama, li diu que s'empenedia tant, que volien tornar a estar junts, però no, horrorós. Clar, com aixeques cap? Com refas la teva vida?
Ara et diré una altra tonteria dels meves, igual ho tens apuntat pel final, però no sé si estan enterrats junts.
Pues saps que no lo sé.
A mi em sona...
Pues em sembla terrible.
A mi em sona que sí.
No, això, aquesta toxicitat no pot ser en la tomba. No pot ser en la tomba, no, me parece mal. Me parece... No, perquè aquest senyor li va amargar la vida. No pot ser. No pot ser, home, no pot ser. No pot ser. Estic enfadada. Estic enfadada. Això no podia... Bueno, qüestió, no van tornar a estar junts mai més, eh?
No, eh?
O sigui, es veien, era el hecho de muerte, però no van tornar a estar junts mai més. O sigui, ell estava allà a París, feta una braga, sí. I l'altre gastant dos seus milions... No, estoy enfadada, este señor me cae muy mal.
Una pel·lícula molt xula sobre el final de Maria
sí,
Callas.
Brutal, sí. Molt brutal. Què va passar? Doncs que no només va perdre el seu amor, no només va perdre la seva veu, sinó que amb ells li va passar una cosa que amb ella li va semblar catastròfica, i és que va recuperar tot el pes que havia perdut. I recordem que ella porta autoodiant-se des dels 5 anys, wow. Amb la qual la depressió ja era brutal. Va començar a abusar dels somnífers, dels barbitúrics, va tenir fins i tot un intent de suïcidi. Què passa? Que a poc, doncs, es deixava anar, desconnectant-se de la vida, desconnectant-se dels escenaris, i amb 41 anys va dir, em retiro, s'ha acabat. És molt jove, eh? És molt jove, 41 anys. Va fer un intent encara, però clar, ja la seva veu... Què volies fer amb aquella veu? Si a més li sumes que si barbitúricos, que si...
Sí, clar.
Així que ja no tornaria a ser mai més la mateixa. I què passa? Que, doncs, que tot això ja anuncia un final absolutament catastròfic, perquè Maria va morir inesperadament al seu apartament de París un 16 de setembre de 1977 d'un infart fulminant. I que pena m'he de... Què creus que té?
No, és moment de sospir, eh?
Veus com la vida, com el món, com la falta d'empatia, com aquest enfatitzar les estrelles, col·locant-les a un lloc absolutament irreal, respectant zero...
Com comerciar amb una persona, no?
Sí.
Acaba d'estruir-la.
Correcte, literalment.
Amb ella hi ha tot el talent que té.
Literalment. Així que va commocionar el món de la lírica. I sí, com sigui, haguem explicat el que hem explicat de la seva vida, jo crec que el seu llegat tècnic, el seu llegat musical ha estat, et i serà, vamos, vital pel món de l'òpera, almenys si m'ho preguntes a mi. Per mi la Callas és un referent i crec que el seu nom continua igual de present a dia d'avui, eh? I crec que 100 anys més tard es continuarà parlant de la Callas.
Em poso seriós i tot, eh? Escolta'm. No, perquè m'emociona.
És que és la bomba, aquesta senyora.
Sí. No sé si ho has vist alguna vegada, Maria, però recordo que es va fer no sé on, ja començo bé explicant-me, però recordo que es va fer no sé on un d'aquells concerts amb holograma.
El de l'Abramovich, vols dir?
On hi apareixia Maria Callas.
No, de l'Abramovich no, era l'Abramovich fent de Callas. No l'he vist. No l'he vist.
No sé si... A mi em crea controvèrsia, això.
No l'he vist, no t'ho sé dir. És que no t'ho sé dir.
Però és a dir...
O sigui, pinta cutre. Perdón.
Pinta cutre, però... No sé si poder veure la bellesa del que feia la Callas, encara que sigui un holograma, et transporta, ni que sigui mínimament, el que va ser la Callas... O per molta tecnologia que hi hagi... Hòstia, és que la Callas...
És controversial.
Però igual prefereix un disc.
Saps què passa? Que jo crec que tu tens raó, perquè és molt controversial. Què preferi... Abans estàvem parlant de l'espectacle en directe, de la màgia que té aquell espectacle en directe, aquell respirar amb el públic, aquella connexió que es crea única i que es destrueix en el moment que baixa el taló. Això no ho aconseguiràs mai amb una gravació, però és innegable que la tecnologia aporta nous matisos, que estem parlant d'un llenguatge que no podem descartar i que continua sent un directe i creant una sensació. Jo no puc ser radical en aquest sentit, ho hauria de veure per poder opinar. Jo sempre et diré tot directe,
passaré
a tota vida.
Perquè ho vaig veure en un vídeo. Passaré el vídeo.
Sí, passam-ho i en parlem. És complicat emetre un judici clar, perquè tot s'ha de veure, tot s'ha de valorar, depèn de l'amor i el carinyo, com tu insereixes això, quin és el tractament que fas de... Perquè, esclar, molts dels homenatges que es fan a la Callas es fan amb gravacions. Ah. I és innegable que aquestes gravacions són brutals.
Sí.
O sigui, és innegable. Sí. I crec que s'han de fer, i crec que s'han de... No ho sé, Joan, és molt difícil la pregunta que em fas. És molt difícil.
Sí, com sigui, la Callas, que sempre serà una de les grans divas del món de l'òpera, sí. Si no la gran diva del món de l'òpera.
Jo penso que sí.
I que per sempre la posteritat, en la memòria de molta gent i en les gravacions que per sort en queden.
Jo us convido a tots, si no la coneixíeu, la teniu a totes les plataformes, piqueu qualsevol cosa de la Callas, és que us encantarà, us robarà el corazón, com ens fa el Joan i a mi, jo
és
crec.
Així. Sí. Maria Broncova, divulgadora musical, directora d'escena, moltíssimes gràcies per començar temporada amb nosaltres. T'esperem cada dilluns que ens parlis d'aquests rols de l'òpera, que sí. ens l'apropa, ens la desclassitza.
Sí, por favor, és la intenció, 100%, por favor.
Un clàssic de la Maria. Gràcies, Maria, fes la propera.
Fins la propera.
Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre. De diumenge a divendres des de la Catedral de Barcelona i els dissabtes des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe la missa diària a Ràdio Estel. De dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant... Sentiràs La Caravana, un programa sobre rodes.
Espera, que els torno a saludar. Andreu González, bon dia de nou.
Bon dia, Joan.
Olma Giró.
Home, bon dia.
Que no ens havíem estrenat a l'estudi.
Que bé. Quines ganes. Molt bé.
Val. Rafa Sanuja, què tal? Bon dia.
De moment, bon dia.
I després?
Espera, que ve fort. No, que ve
després
fort.
Farem un gir de...
val,
dels aconteixements.
Que ve fort.
Inesperat.
Núria Ros.
Bon mango, anava a dir, eh?
Bon dia de nou. Ara expliques bon això,
sí,
el mango, un segon,
sí,
eh?
Sí, sí. Val, d'acord.
T'he de dir una cosa, i és en especial per tu.
Ah, val.
Perquè, com saps, el proper dimarts, la Vall de Núria celebra la festivitat de la Mare de Déu de Núria.
Un dels dies a la Vall de Núria?
Més importants de l'any. No només un dels dies més importants de l'any per la Vall, sinó en aquest estudi de ràdio també, que et tenim una de Núria.
Sí.
Així doncs, t'esperem a la Vall de Núria amb un concert a l'església, la popular missa solemne i la processó de les Núries, suportant el pes de la Mare de Déu a les seves espatlles fins a l'ermita de Sant Gil, que déu-n'hi-do, una diada que reflecteix el sentit de la tradició i devoció. Abans li he preguntat al Rafa, li pregunto ara a la Núria.
Clar, és experta.
Vols tota la informació?
Sí, o mi tant.
És molt fàcil d'aconseguir, eh?
Com?
3w.valldenuria.cat.
M'encanta.
3w.valldenuria.cat.
M'encanta que tinguin pàgina web, eh?
Exacte.
I tant.
Així doncs, el proper 8 de setembre, vine a viure la festivitat de la Mare de Déu de Núria a la Vall de Núria.
Bona vesprada, amb Rafa Sanahuja.
Núria, abans de començar amb el Bona Vesprada,
no, no,
el primer
tireu.
Bona Vesprada d'aquesta temporada...
No, em retiro per aquí.
No, és que,
Rafa,
mira, fes sorollet.
No,
fes sorollet.
ASMR.
Ara. ASMR es diu això?
ASMR,
mira,
és... Són sorollets.
Com ho expliquem, això?
No,
ASMR.
Sí. Que fan sorollets per les xarxes socials.
I sembla que relaxa i tot, així.
Sí, diuen que sí.
Relaxa o fa fàstic?
No, diuen que sí. No, això no fa fàstic, eh?
No. Sí, perquè no. Tenim dos mangos, ara mateix a l'estudi de Ràdio Estel.
Recordem, eh?
Recordem.
Que fa mil anys, a les 8 del matí...
Fa 6 hores, pràcticament.
Hem parlat, saps?
A les 8 del matí la Núria ens ha donat una notícia sobre mangos, a la cara, sí, B, no?
De xinos i mangos.
Sí, hem explicat xinesos. Que ara està de moda a la Xina sí. Tenir com a mascota la llavor d'un mango.
Fixa't.
Sí, una moda d'aquestes.
Un os de mango.
I què ha passat,
sí,
ara?
Què ha passat? Doncs que hem rebut als estudis de Ràdio Estel dos mangos.
No m'ho puc creure.
Sí.
Però de part de qui?
Una oient anònima.
Una oient anònima?
Ens ha portat dos mangos? Home, sí.
Escolta, però...
Home,
però...
Home. Home.
No volem...
Què vol dir això? Clar que ens escolta.
No volem que sigui anònima, volem saber-ne més.
Clar, clar.
Fiesta-te, oyente.
És a dir, t'he de dir que l'equip s'ha pensat que era Rafa Sanahuja.
Sí, perquè tinc fama de fer-te.
Sí, perquè ha rigut, ha rigut.
Exacte, explica-ho, Olma.
Home, li hem preguntat, has estat tu i has somrigut,
has deixat misteri.
Ai, ja, no. Us proposo una cosa. Ens menjarem un mango quan sigui d'aquests?
Sí, home, sí. I tant.
Una està molt poc madur, eh?
No, no, i la mascota del programa...
Ai.
Serà l'os.
Serà l'os del mango.
I la tindrem cada dia aquí, per veure com evoluciona.
Per aquí o a redacció.
Ah, val.
I si es podreix?
Hem d'estar
no,
a favor.
No,
no, que de... ja sabem com l'hem de cuidar, ah, ho hem explicat.
Hem d'estar a favor d'això, obligatòriament. Tu com a...
Sí, perquè ho diu el director del programa.
Bueno, doncs em fa molta il·lusió.
Vols començar ja la secció o no?
Sí, però que tiri la cinta el José.
Sí?
Ara...
Tu, Cintos,
és guai, eh?
Re que facin tema...
És xula, la
Peligro,
Cintos.
Eh?
Us agrada, la Cintos?
Sí, a mi m'agrada.
Molt, molt.
Tu diràs,
és una persona interessant.
Sona el Hey, Hey, Hey de Camins,
una mica.
Com el Despropòsit, també, sí. Una mica, però sí. No. Què et suggereix a tu? Vitamines.
Clar.
Vitamines per al final del programa.
Vitamina
Rafa. Puja-la, 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 José, puja-la.
Mira, trompeteta i tot, eh? Espagueti western, sembla això.
Sembla del western.
Sí, és espagueti western.
Sí, és una mica western.
Sí.
Bueno, diu, la sintonia diu, ara vindrà una cosa divertida,
clar.
Una cosa vital. Ara
doncs,
farem
doncs
ràdio...
No.
Farem
spoiler,
ràdio...
Spoiler, no.
Doncs farem ràdio que serà un 1, 2, 3, 4, 5, tot allà, picadito, picadito. Doncs, bueno, segurament no seguia així, però la sintonia...
Exacte.
La sintonia...
Ajuda.
La que sàpigues que vaig demanar consell, eh?
Sí?
Per aquesta sintonia. I em va cridar especialment l'atenció el suggeriment de la Núria. Jo vaig... Em vaig reunir amb Núria Ros, una reunió llarga, igual, vam estar pues, 8 o 9 hores.
Sí, va, anava, ja passa això, aquesta
anava
casa.
Anava venint el Quico, marxava, et sí. Passava la vida per allà. I jo li vaig dir, necessito ajuda amb la sintonia. I ella em va escrutar, perquè ara resulta que estic descobrint que és molt observadora, la qual a mi em toca els collons.
Però, bueno, aquí.
Sí, perquè descobria els truquillos.
Sí?
Llavors, li dic, bueno, i tu quina sintonia posaries a una secció meva? I em suggereix aquesta.
Perdona, això va ser real o no?
Totalment.
Sí, eh?
Molt, molt real.
Això és verídic.
Mare
jo dic, jo què et suggereixo com a seccionista?
Sí.
Com a, i em diu, mira, em suggereixes això. Una cosa de fa 70 anys. Puja, puja, José. L'Andreu també vaig fer una reunió...
Una mica fanfària, això.
Olma, no et vaig localitzar, disculpa'm.
No, aquell dia estava en un festival.
L'Andreu
va no passa
mai. Intentar quedar, em va dir que estava fent un amarillo i no sé què.
Sí.
No va acudir, però
correcte.
Em va enviar i em diu, mira, Rafe, això, tal, a mi em recordes una mica això. Mi pedazo de
Et vaig donar una miqueta de toc juvenil,
clar,
no?
Ara.
Centrem-nos un segon, perquè aquí hi ha molt a escrutar. Aquesta és la sensació que li provoca a la Núria.
Una mica jotero, eh?
Una mica Gerard Carrión.
Sí, entre fanfarra i jotero.
Dirigido por Gerard Carrión. Aquesta és la de l'Andreu. La de l'Andreu. Aquesta és Núria.
Sí.
Núria.
Ara m'estàs traient.
Aquesta és Andreu.
Estàs fent paraboig al nostre tècnic, ara t'ho dic.
Sí, jo crec que Núria em veus una mica com una persona tal vegada passada de moda. Una persona...
No és veritat.
Probablement no devia estar ja en una casa de gent gran.
No, que
podria participar amb les...
Digue-li, no és veritat.
Les tertúlies aquestes...
Ens aniria molt bé.
Ah, vols que vingui?
No, que és broma, Rafa, és que no és veritat el que dius.
Bueno,
fake.
En fi, això és el que va passar. Tornem, sisplau, José, a la sintonia original. Escolta, Joan, saps que he estat desposseït del senzill però bonic programa que presentava a les vesprades per unir-me al meravellós equip de la caravana i m'agradaria explicar una mica a l'audiència com va ser el moment exacte en què Toni Herbàs, que el nostre director, em va proposar passar a formar part d'aquest equip.
Sisplau.
Pots fer tu... És que ho he teatralitzat.
Ah.
Llavors tu seràs Toni.
Val.
Tu seràs Toni Herbàs. Tu, en el paper de Toni Herbàs, Joan Trias,
val.
I en el paper de Rafa Sanahuja, Rafa Sanahuja. Podríem haver-lo fet a la inversa, però tindria menys
sentit.
Haver sigut
graciós.
Encara. Per tant, dentro cinto.
Espera, que ara em baixaria les ulleres fins al nas una mica, no? Et miraria per sobre les ulleres.
Mm-hmm.
Cosa que fan molts caps.
Mm-hmm.
No sé per què. I et diria allò de...
Mm-hmm.
Home, Sanauja, amb tu volia jo parlar.
Toni, i aquest ambient i aquesta música?
Perdó, eh? M'he de posar molt el paper, eh?
Home,
m'agrada relaxar-me alguns moments al despatx. Passa tranquil, una copa de brandi?
No, gràcies, Toni, de veritat.
Un cafè olé?
No, 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 estic bé, gràcies, Toni.
Un got de llet?
Res. Què volies, Toni?
Sí, mireu, la temporada que ve la caravana passarà al matí i bé, havia pensat que passessis tu a formar part de l'equip.
Jo?
T'he de dir que Toni Herbàs arriba uns baixos que jo no arribo.
Em sento... No, no, però és igual.
Val.
Em sento sorprès, Toni. Això, com és això?
Ets molt bo, Rafa, i tens aquest... Què sé jo, que jo què sé, que crec que falta el programa.
Ah, a què et refereixes, Toni Herbàs?
A talent, Rafa, a talent.
Oh, m'afalaga a vostè, senyor director.
Acceptes?
Accepto. Bàsicament...
Bravo!
Bàsicament... Bravo!
Així va,
això
ser,
va ser,
literal, eh?
Sí, amb la mateixa música de fons,
no,
i un brandy a la mà.
Sonar.
I un brandy a la mà. Allò era una mica mansió en Playboy, eh? Una cosa central, era una cosa forta.
Val.
Escolta, bé, a veure, tenim encara temps. A veure, hem arribat fins aquí, Trias. Vaig una mica... o sigui, és a dir, portem des de les 8 del matí, hem arribat fins aquí, t'he dit que necessitaries vitamines.
Sí.
Com t'has sentit fins al moment? Recordem que Trias ahir va anar a dormir molt aviat.
Sí, molt aviat d'avui. Deixa'ls dir una cosa?
Ah, clar,
jo m'ho he passat molt bé.
Sí? Vale.
Sí.
Aquesta O del molt trobo que...
No, perquè s'allarga la M.
Núria, bons acords, bons acords.
Molt.
Algun moment destacat d'entrevista cultural, Joan?
Doncs molt divertit,
sí.
Antonet. Sí. Sí.
Perfecte.
Molt divertit. A Portobello, que, per cert, toquen el 24 de setembre, el dia de la Mercè. Mm. Toquen per Barcelona.
Sí.
A l'avinguda Joan 23, no? Saps...
Ah, Joan 23, i ho ha passat l'Olma abans.
Vinguda de Joan 23, eh?
Molt bé, ben recordat, Olma. Com es nota, que controles la cultura.
Ara.
Bueno, aquesta secció, al final del dia, si tot va bé, si les forces aguanten, doncs serà una mica calaix desastre.
Sí.
I jo he pensat, Joan, que què millor que donar-li un toc de servei públic.
Sí?
Tu saps que jo sóc una persona sàvia, amb prou saviesa, realment. L'edat, Núria, sobretot, al final, sabe más el diablo por viejo que por diablo. I em sembla apropiat obrir micròfons i també obrir les nostres vies de contacte i correus perquè els nostres oients ens enviïn totes les consultes que vulguin. Que no siguin mèdiques, perquè ja tenim els metges per
clar,
això.
Clar.
Però nosaltres...
Però del programa?
Sí.
General?
No, de la vida. De la vida, general, de la seva vida, de qualsevol dubte, qualsevol cosa, en aquesta secció, si arriben consultes,
sí.
els hi donarem resposta,
molt.
Com a experts i com a savis.
M'agrada molt.
Per tant, recordem el telèfon 663-99-30-62, aquí podeu enviar notes de veu, i també un correu electrònic a la caravana @radioestel.cat. I avui us he preparat un petit exemple.
Sí?
Obrim el consultori.
Va. Tria sintonia realment de
a mi
de
aquesta m'agrada molt.
De la nostra era.
De Woody Allen.
Sí.
Que estàs molt Woody Allen.
Woody Alleniana. Sí.
Escolta, com no tenim... com ho acabo d'estren d'anunciar ara,
sí.
No tenim consultes, m'ha donat per escriure't una consulta per tu. ¿Vale? És
val.
Com ara tu, jo et passo,
val.
I tu la pots llegir com si fossis una persona...
Bro.
Sí, tu ho fas molt bé amb aquest ímpetu.
Però
fes-ho.
És llarg, això, eh?
És ràpid.
S'ha inspirat, que tens un gran problema, home.
Estimat i gurú Rafa Sanauja, crec que tinc un problema seriós i la meva família finalment m'hi ha confrontat. Sóc addicte al teatre.
Ho sabem.
No ho puc evitar.
Només cal seguir-te a tu.
Cada vegada que veig un anunci d'una nova obra musical, em sento irresistiblement atret com un imant cap a la taquilla. La meva vida s'ha convertit en una mena de drama constant. Passo les meves nits a les butaques del teatre, emocionant-me amb tragèdies shakespearianes, rient-me riallades en comèdies i deixant anar llàgrimes en musicals.
Ai.
He desenvolupat un sisè sentit per detectar l'arribada de noves produccions i sovint estic a la fila per comprar butlletes abans que obrin la taquilla.
Molt bé.
L'última vegada que vaig intentar explicar la quantitat de programes de teatre a la meva col·lecció de butlletes, vaig haver de deixar-lo perquè són infinits.
Infinits.
Fins i tot diria que he vist la vida en tres actes, cada dia, i que m'aplaudeixo a mi mateix al final de cada dia. Estimat i respectat gurú Sanauja,
sí?
Algun consell per ajudar-me a mantenir a ratlla aquesta addicció al teatre abans que em converteixi en un personatge secundari de la meva vida? Que van redactat hasta això,
Sí, això és una nota que he posat a banda. Perquè...
No, però està molt bé.
Aquesta pregunta està molt bé.
Molt bé. M'hauria d'unir a un grup de teràpia per amants del teatre o intentar una rehabilitació? Sí. Espero que puguin donar-me un cop de mà abans no sigui massa tard. Atentament, Joan Trias.
les addiccions, estimat Joan,
sí,
són complexes, depenen de moltes coses, ja ho saps. I, clar, jo segur que el teu equip, evidentment, que conviuen molt amb tu, ja ho han detectat, això.
Sí.
És una persona que tens aquesta tendència, no, Núria?
Sí, tant. Andreu,
sí, tant. Una mica sí. Més, però...
Jo soc una persona que...
Bàsicament va al teatre. O sigui, tu, fuma, bàsicament, vas al teatre...
Fuma, li agrada menjar i va al teatre.
O sigui, ja imagina't...
Jo faig això.
La teva vida perfecta és agafar un McDonald's, home, i fotre un cigarro, no, veient, no,
Shakespeare. Saps que sóc una mica...
Kentucky.
Aquest, ah, és de Kentucky.
Tampoc.
No, que Núria Ross sempre ho diu, la fórmula per estar bé.
Soc l'alimentació. Soc més de Can Roca. Saps el que et vull dir?
Home, escolta'm.
Detox.
D'altres.
Bueno, però t'has de desintoxicar una mica del teatre, perquè sí, jo crec que està deixant la teva vida en stand-by. Tots ho detectem.
Sí?
Jo diria, busca noves maneres d'entreteniment que no estiguin relacionades amb el teatre. Per exemple... Podeu provar veure pel·lícules o sèries.
També ho fa.
És que també ho faig.
Llegir llibres o escoltar podcasts, sí, humorístics. Tu ets molt fan dels podcasts, sí, també. És a dir, bàsicament, és desintoxicar-te d'unes coses per intoxicar-te d'altres.
Mira, et puc agafar una cosa? Ara que deies que podria mirar sèries i pel·lícules, ahir, sí, vaig anar a dormir tan tard perquè estic mirant una sèrie que es diu
veient?
El cuerpo en llamas, que s'estrenarà el proper divendres.
Ah, per però cert, tu tens l'exclusiva.
Sí, per cert, divendres que ve...
Quin paio?
Toni Muñoz, aquest divendres, vaja. Toni Muñoz en aquest estudi és la persona que primer va explicar en un llibre tot el cas de la Guàrdia Urbana.
Uh-huh. I aquesta sèrie la protagonitzen, recordem...
Quim Gutiérrez
i Úrsula
Corberó. Úrsula Corberó.
Per cert, que la protagonista original no va dir que ja volia veure-la abans que l'estrenessin. No ha passat. L'has vist tu abans?
No, ha denunciat Rosa Peral, eh?
Sí,
ha denunciat Rosa Peral.
Ha denunciat, eh?
Sí.
Bueno, doncs ja veurem.
En fi.
Escolteu, més coses. Has de dedicar, tries, temps a fer activitats a l'aire lliure. No estar aquí...
això és veritat.
Sota... Bueno, aquí, en les quatre parets aquestes...
Amb un estudi de ràdio és
difícil. Has de practicar esports que et facin alliberar energia, que et posin de bon humor i, sobretot, muda't a una ciutat que no tingui teatres, com ara Castelló. Tu saps que Castelló de la Plana...
No, però un segur que en té.
Té d'Estartalat.
I que segur que es diu Teatre Principal.
Teatre Principal.
Aquests pobles on no hi ha teatres...
I està a la Plaça Major, i després que hi ha un auditori. Però, sobretot, has d'anar a una ciutat, a viure en una ciutat que no tingui teatres. Jo crec que això és el... És com els drogadictes. Se t'ha de treure els diners. I se t'ha de tancar. Vale? Treurem els diners...
Se t'han de treure les productores que et
convien. Treurem els diners, etc. Després t'has d'envoltar de persones que tinguin un bon sentit de l'humor, un sentit de l'humor saludable, això i així vas bé.
Sí.
Que no,
sí,
depenguin exclusivament del teatre per divertir-se, és a dir, deixa els teus amics. I si sents la tentació de tornar al teatre, recorda que vas decidir desenganxar-te en primer lloc i buscar activitats alternatives, però sense delinquir.
Bravo. Important. Bravo. L'últim punt, eh?
Bravo. Gran consultori.
Ara m'ha fet risi.
Doncs cada dia estem oberts.
Seré això?
Sí, 6, 3, 90... Bueno, cada dia, si arriben consultes.
I dubtes amorosos? Sí, sí. Tot.
És que val tot, excepte coses mèdiques, perquè ja tenim...
No, no,
coses
mèdiques
al lloc mèdic.
Deixarem d'anar a teràpia, la Rafa.
Coses mèdiques al lloc mèdic.
Aquí jo us donaré obert.
No, us ho diem de veritat. Això, el consultori amb Rafa Sanahuja...
El guru Sanahuja.
El bona vesprada. Estaria molt bé que el saludéssiu amb un bona vesprada. Mm-hmm. El 663-99-30-62. A partir d'avui, 663-99-30-62.
O la caravana arroba radiostem.cat.
Em deixeu fer una cosa, ja que és el primer programa.
Què rius, Andreu?
Re, que
t'arribaran a tu.
Ara m'han recordat tothom. Núria Ros, m'hauràs d'ajudar, eh? Gràcies a Xavi Toscano, Anna Closa, Sílvia Muñoz, Andreu González, Olma Giró, Rafa Sanahuja, Núria Ros, òbviament.
Jordi Carretero
i José Matosas, que han fet possible no només aquest programa, sinó que faran possible tota aquesta temporada. Gràcies també a tots els serveis informatius d'aquesta casa.
I xarxes socials, com sempre.
Gràcies
a l'Àngels, que ens obre la porta.
Socials, gràcies a l'Àngels,
acabes
a
més ràpid si dius gràcies a tot Radio Estel.
Gràcies a Radio Estel, que avui enceta temporada, que ho fem amb molta il·lusió. Ara us deixarem amb el Estel Migdia, amb Xavi Toscano al capdavant, i després Mercè Raga, que estrena programa de 3 hores, que Déu-n'hi-do-ret, i que segur que...
3 hores i mitja.
I que segur que...
Fabricació pròpia.
Val molt la pena.
I tant.
Fabricació pròpia. Exacte. I encara vull donar les gràcies a una persona que ahir a la tarda em va enviar un missatge de veu molt xulo, i que em va agradar molt, i que es diu Pol Marçà. I que em va fer passar la il·lusió, de veritat, i que ens va donar molta força per aquesta temporada, i que, bueno, ell ja ho sap, que t'estimo molt, tio, i que endavant les atxes. Moltes gràcies i tornem demà, 6 hores més, si ens aguantem, en aquesta emissora, a Ràdio Estel, La Caravana.